Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Benvinguts tots i totes un dia més ací a Ràdio Vila-real. Arranquem protagonistes. Avui, divendres 4 de juny, són les 12, passa un minutet d'eixe migdia. I bé, el que més m'ha cridat l'atenció d'avui, de tot el que he vist en els mitjans de comunicació i he sentit, és que la Comunitat Valenciana va ser la segona autonomia, per darrere d'Andalusia, amb més embargaments sobre habitatge durant el primer trimestre de 2021. Sí, sí, haveu escoltat bé, la segona, quan es van produir un total de 1.093 execucions hipotecàries o embargaments d'una propietat per a la seva venda després de l'impagament d'un crèdit. Em sembla increïble, no?, que la mateixa setmana que ve s'ha revolucionat un moquet el poble per aquesta casa que s'ha ocupat al carrer Major, doncs tinguem aquesta notícia, no?, de que altres persones, doncs, per circumstàncies que estem patint, hagin sufrit, no?, que s'hagin quedat sense la seva vivenda, no? Però clar, jo el que em pregunto és què serà ara mateix d'aquesta gent? Bé, avui a Susana li hem donat festa d'avui divendres, un poquet, una festa un poquet nuvolada, com podeu veure, però no estic a les soles, perquè com sempre estic molt ben acompanyada per el meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Maria.
Bé, avui com estàs? Vens com el cel, un poquet gris avui, tot.
Sí, ja al final agarre lo que hi ha en l'armari,
Sí, però és l'exterior, perquè en l'interior vens pletòric perquè els teus Lakers han sigut eliminats, no?
Sí.
Però això, que... sí, això parlarem un poc després.
Ah, però és que té un contraefecte que sí que no m'agrada.
Ah, bé, però ho deixes per... després m'ho contes?
Vale.
Val? Què t'ha paregut lo del tema de que siguem la segona autonomia amb més desnonaments? O sigui, em pareix increïble, no?
Me sorprèn moltíssim, sí.
Sí, seria que, o sigui, m'agradaria, no?, que es ficara una solució damunt la taula, no?, per ajudar a totes aquestes persones que probablement aquest any hauran sigut moltes les que s'han quedat sense treball, no?, i que no hauran pogut fer-se càrrec d'aquestes despeses, no?
I te tinc que dir que la casa d'ací del carrer Major s'està convertint en atracció turística,
Ah, sí? També, clar. Hem parlat tantíssim aquesta setmana, ací a la ràdio i a tots els mitjans de comunicació, d'aquesta casa del número 20 del carrer Major, no?, que imagine que s'hauran apropat moltes persones. Inclús hem pogut veure les imatges de l'interior d'aquesta vivenda, no?, que la veritat és que algú els ha descol·locat perquè és molt... glamurosa, diguem, no?, per dins, Víctor.
És una casa...
bona,
d'alt
bona,
nivell,
Sí, sí, d'alt nivell, m'imagine, no?, que seran moltes les persones i veïns que s'hauran apropat a veure què és el que passa i com es comporten aquests ocupes, no?, que des de fa una setmana pues estan ací, al nostre poble, a uns metres nostres, no?
Així al costat, els tenim.
Sí, sí, sí. I ara passem, Víctor, pues no... pues a parlar de les xifres de Covid, no? Perquè s'han notificat 205 casos nous de coronavirus i 23 d'ells pertanyen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 114 persones ingressades, 22 a la província de Castelló i 4 pacients a l'UCI. S'han registrat 6 defuncions a tota la comunitat autònoma, però cap d'elles és de la nostra província i segueixen sense notificar-se brots, algo que m'assombra bastant, no? Perquè abans ens donava totes les dies i esos brots, encara que foren de 6 persones o de 4, mos les notificaven, però ara mateix no. Bé, prudència, no? Encara no han passat 15 dies des de que pues, això va passar.
Sí, sí, però sí que han passat ja 15 dies des del Villarreal-Sevilla, que se va obrir el camp i van entrar 5.000 persones, i crec que el màxim de casos que s'han comentat va ser ahir 30 i algo. O sea, tampoc és que hagi sigut el futbol el que hagi provocat una pujada, de moment.
Sí, sí, la veritat és que les dades són positives perquè el 65% dels municipis valencians no ha registrat cap cas de Covid en les últimes 14 dies i això és un nombre d'un total de 350 municipis que no ha tingut cap cas de coronavirus, això, en els últims 15 dies. O sigui, que les xifres, la vacunació, no? Dona bones dades, Víctor, bona esperança, no?
Sí, inclús avui crec que també ha dit que se començarà a vacunar a gent de menys de 17 anys.
De 17 anys, sí, és el que Anna, o sigui, vam comentar ahir, no, Susana i jo, que ja s'estava... Va ser Romania, que vas començar ahir, crec que va ser ja a vacunar, no, a les persones d'aquesta franja d'edat, als joves, que després s'uniria a França i així ja es venia especulant que si abans de que es començara el curs escolar vinent es podria fer aquesta vacunació, perquè si ho penses bé, Víctor, si suposadament jo entre en la franja d'edat de les persones que van a vacunar al juliol, tu podries entrar a l'agost, doncs ja...
Espere que jo al juliol.
Tu esperes al juliol, però o sigui, és la franja d'edat compresa entre els 40 i els 30 anys que s'espera que estiguen al juliol, i a l'agost seria la teua franja d'edat. A lo millor en els primers 15 dies a lo millor ja et criden perquè tu pogués anar a esa Supercopa, no? Que jo sé.
Mira,
que tu és el que desitges.
Fica menores de 12-17 anys 2 setmanes antes del inicio del curso escolar.
Veu?
Si comença en setembre, no, vam dir?
Sí, va ser baratja el 8 de setembre, almenys així a la comunitat valenciana.
Finals d'agost ja estaríem vacunant a la gent de 17 anys.
Pues seria una bona notícia, no? I així també, bé, s'eliminarien les mascaretes, esperem, a l'escola, no? Que jo crec que seria una alliberació per a tots aquests professors,
sí, sí,
que hauran estat durant tot l'any dient Margarita, fica't la mascareta bé, no? Per exemple, és un exemple. Sí, esperem que tot això pues, vaig amb bona concordància, no? I amb bon ànim. Deixant de part de banda tot aquest tema del Covid, ara parlem d'algo que ha caigut dins dels mitjans de comunicació també i que està obrint portades, i és que l'últim dels informes de la Unitat Central Operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, ha signat en el cas ERM i en relació a l'expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que s'identifiquen moviments d'almenys de 6 milions d'euros en bancs d'Andorra que s'associa a la que, segons la hipòtesi dels investigadors, era una xarxa financera organitzada per aquest imputat per el cobrament de comissions, no? Veurem aquest cas en què desemboca, no? Siguem prudents, no? Sempre amb cautela, en cautela, no? Parlem ara també de l'aeroport de Castelló, perquè oferirà un servei de realització de proves de Covid-19 d'acord amb l'estratègia de corredors turístics segurs. Jo imagino que s'estan donant, Víctor, moltes passos endavant, perquè Anglaterra encara no ens ha llevat de la seva llista, podem dir, negra, perquè puguen vindre els britànics, no? I abans sí que tenia llum verda Portugal, i doncs bé, també s'ha portat la sorpresa de que Alfonso, com nosaltres, els britànics encara no veuen en bon suït les nostres dades per vindre a estiuetxar així.
El que no veuen en bon suís és que tota l'economia dels anglesos vinga així en estiu.
Clar, clar, això també passa. Però, clar, això s'obri altres mercats que, per exemple, poden anar a Grècia, a Itàlia, i això no ens afavorís res.
A Tunísia van molt també els anglesos.
Clar. Esperem que tot aquesta gent torni a vindre així al nostre territori espanyol. I ara ja parlem de lo que és de les notícies a nivell provincial, passem a parlar de cultura, perquè el teatre torna un any més al Castell de Peníscola amb la nova edició del Festival de Teatre Clàssic organitzat per la Diputació de Castelló, en el qual aquesta edició la comèdia serà la protagonista. Pues sí, ens agrada moltíssim perquè volem riure-nos, no, Víctor? Un poquet de tota la situació i de tot el que ens ha passat, el millor que ens pot passar és la comèdia. Veurem si no avui, la setmana que ve, si podem tindre a aquesta diputada de cultura que és molt freqüent així a les nostres ondes, que és Ruth Sanz, que segur que ens conta fil per randa tota aquesta programació. I ja sí, es comencem amb les notícies de Vila-real, en una nota de premsa del PP de Vila-real que reivindica inversió sanitària enfront d'un PSOE que tanca centres de salut i acomiada metges. Això així titula la seva nota de premsa que podran trobar amb tota la... O sigui, la podran trobar sencera a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. I després parlem de les notes de l'Ajuntament. El primer és que l'Ajuntament posa a punt les vies de la partida de Madrigal dins del pla de millora de camins rurals. Pues sí, ens agrada moltíssim, no? Perquè aquests camins són molt freqüentats, sobretot ara a l'estiu i per els usuaris que tenen allí el seu hortet, no? I parlem també de turisme, perquè l'Ajuntament, mitjançant l'Oficina de Turisme, ajudarà els pensionistes a tramitar les sol·licituds per al programa de vacances Castelló Sènior llançat per la Diputació de Castelló. El termini d'inscripcions, que va arrencar l'1 de juny, que va ser el dilluns, finalitzarà el pròxim dia 15 i les sol·licituds únicament es poden presentar de manera telemàtica o per correu postal. I clar, això és molt difícil perquè moltes persones majors d'aquesta franja d'edat, doncs, les tecnologies pues, les desconeixen, i per aquest motiu el regidor de Turisme, Diego Vila, ha explicat que des de l'Oficina de Turisme també s'ajudarà els interessats a emplenar i tramitar les sol·licituds. Pues ens agrada moltíssim aquesta notícia perquè tots tenen dret a anar-se de vacances amb aquestes ajudes i conèixer, pues, no sé, encara que no seguisca de la nostra província, pues ixes uns dies i portes també l'economia a altres llocs, no?
Els balnearis.
Els balnearis, per exemple, o els hotels a Boramar, no? Són tots perfecte. I bé, acabem en el que menys m'agrada, Víctor, perquè si tu has vingut gris com el cel, és que aquest cap de setmana haurà riusats al dissabte i en les primeres hores del diumenge. O sigui, estic farta de que ploga els caps de setmana. O sigui,
a un fin de setmana que podia anar a la playa.
Clar, és que a veure quan se'n va aquesta tardor que s'ha instal·lat a la primavera, no? A veure si se'n va ja. I a part, és que el dissabte estarem en alerta groga a tot l'interior de la Comunitat Valenciana per pluja amb granís. O sigui, que tota molta prudència, Víctor. Bé, almenys plourà aquest cap de setmana, que és l'últim cap de setmana que tindrem toc de queda, però com la setmana que ve ploga, que serà el primer cap de setmana que podrem ixir hasta ja, que buiga...
Però jo el cap de setmana que ve ja tinc Eurocopa.
Això ja és un tema teu. Això ja és un problema teu, Víctor. Això a mi ja no m'ho contes. Si tu tens Eurocopa, allà tu. Però si jo puc ixir sense tindre que mirar el rellotge com Cenicienta, pues jo vull fer-ho, a veure si mos enterem, Víctor. I que volem ficar-nos ja morenets perquè duem totes les cames blanques i no, és que té que vindre ja el bon temps. Això no es pot. Doncs, Víctor, si et pareix bé, deixem de banda el cel, farem una pauseta de publicitat i arrenquem, com sempre, amb les notícies de l'esport.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525. Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Mire, y ahora ya sí es el torn del Sport. Víctor, ¿en qué es comencem?
Bueno, es comencem, com ja ho havíem anunciat, Phoenix en 13, Lakers 100, els Lakers eliminats, no guanyaran este en la Lliga, però mos quedem sense veure a LeBron James en els Jocs Olímpics i ja 36 anys segurament no el tornarem a veure mai més en uns Jocs. La veritat és que una miqueta de tristor per esta notícia.
Sí, perquè tu m'estaves comentant que és l'any que menys estrelles van a,
claro,
van
a final,
veure als Jocs Olímpics, no?
Phelps no estarà, Usain Bolt tampoc, mos estem quedant ja en... Tindran que vindre les noves generacions,
clar,
eh?
És que això és el tema també, no? És veritat que ens dona com molta nostàlgia, no? Com tu vas dir ahir que estarien... ara passarem, imagina, al Roland Garros, no? Amb Djokovic, Roger Federer i Rafa Nadal, però és veritat que ells tenen que deixar pas per a que el nou Usain Bolt arribe, el nou LeBron James, no? Totes aquestes persones tindran que arribar i també tenen dret.
Mira, de tenis, al final van passar els tres.
També,
Djokovic, Federer
grans.
I Nadal. Demà, com plourà, es tornarem a veure els tres. La veritat és que és increïble lo que està passant en este Roland Garros. I també dos persones molt joves, Gauff, la xica dels Estats Units, que diuen que és la nova Serena Williams, també s'ha classificat. I el nostre, la gran nostra esperança, Carlos Alcaraz, ahir també va passar de ronda.
Pues mira que bé, va fent puntets i passets, eh?
La veritat, a part de tots els secos de joventut, és que el veus i ja pareix un professional.
Sí, no?
Sí, perquè va haver un moment que l'altre rival, Vasilias Vili, va parar el joc, va fingir un poc una lesió per a veure si el traia del partit. I res, Carlos va seguir estant allí i entre sets va acabar.
Ell estava centrat a lo seu, Víctor.
Sí, avui tenim a Davidovic, a Carreño, a Paula Badosa i tenim a les 4 també. Clar, és que és lo que està de moda. Pot ser l'últim partit en Roland Garros de Serena Williams.
Clar, hi haurà que veure-ho, no?
I després, en futbol, ahir, males notícies per a la Sub-21, va caure eliminada en la semifinal contra Portugal. Va jugar Jeremy Pino i Cuenca, que també és del Villarreal, on que estigui cedit. De matinada, Argentina o Xile 1 en Foyt. I avui tenim a les 7 i mitja el primer partit de preparació de l'Eurocopa d'Espanya contra Portugal. Veurem si participen Pau o Gerard. I 2 i mitja de la matinada, Brasil-Equador, en teoria, podria jugar per Vicenç Estupiñán en l'Equador.
Pues esperem. Notícies fresquetes del Villarreal Club de Futbol o està molt parat perquè com arriba l'Eurocopa està molt parat el tema?
Bueno, ahir se va anunciar que la setmana que ve ja començarà el tour de la Copa de la UEFA. Primer en el estadi, després així al casino i després ja per tots els pobles de la província fins a setembre. O sea, n'hi haurà. Te podràs fer la foto en quasi tots els pobles.
Sí, sí, no. I les quests? O sea, ¿quin dia has dit que estarà així la Copa al casino?
El dia 11, 10 i 11, dijous i divendres.
Mare, tu saps les quests que hi haurà, no? O sigui,
de 10 del matí a 9 de la nit.
O sigui, estiguem molt pendents a les nostres xarxes socials perquè ficarem les quests que es formaran, no, durant tot el matí per veure aquesta Copa. I bueno, segur, ja vos dic jo qui estarà en aquesta cua. Víctor Rubio,
També te dic una cosa. Si la gent, perquè el dilluns, el dimarts i el dimecres ja haurà estat la Copa en l'estadi.
Ah, clar.
Repartim-nos un poquet perquè a veure si algú acaba la jornada en 8 fotos diferents.
No, i també te dic una cosa, a lo millor a la gent també li fa més convoy que estiga a l'estadi, que tu pugues anar a l'estadi, no, perquè així no fas també el tour per les instal·lacions o com.
Sí, sí, no sé, jo supose que la gent anirà els primers dies i així nosaltres tindrem una miqueta més de calma per a fer la foto.
Més d'espai, no? Sí. Tu on aniràs? A l'estadi o així,
no,
o als dos?
No, jo m'esperaré així.
Ja veuràs que aquest dia aniràs als dos, com vas recórrer tot a peu, tot Villarreal.
I després el que sí que te dic és que crec que a algun poble també aniré.
A Onda, segur.
Perquè, clar, al final, la setmana és que els amics a lo millor puguen per la vesprada agarrar el cotxe i anar a algun poble. De fet, també fas la visita allí al poble i prens algo i
no fas província. No tenim res més que fer, doncs anirem a veure una altra volta la Copa, no?
Segur que hi ha algun riu propet que te posa hasta banyar.
Me pareix un pla magnífic per poder gaudir-lo, no? I, a més, l'idea de que s'apropi a tots els pobles, perquè al fi i al cap és una victòria per a tota la província, eh? És molt bona iniciativa.
Te vaig a contar una. Saps què me van dir ahir? És un cosí meu i té un poc de trampa, però de on penses que mos va escoltar el dia de la final? Està molt lluny d'ací, eh?
Està molt lluny? No ho sé. És que a nosaltres ens ha arribat a voltes gent de l'Índia, fins i tot, o sigui, que no ho sé.
No tant, però de Qatar mos va escoltar.
Des de Qatar,
està imagina't. Està allí muntant uns avions i diu que, clar, diu, com vaig a voler la final, com vaig a saber com està el Villarreal? I va dir, Ràdio Villarreal, la del poble.
Clar que sí, és la millor forma d'arribar a la nostra localitat, al nostre poble i a tota la nostra informació. Bé, Víctor, algo més que afegir?
Ja està,
per avui ja està. Ens n'anem una altra volta a publicitat i arrenquem amb la primera de les entrevistes. A veure en què mos porta Pilar Alexandre per gestionar les nostres emocions. Veurem.
Estàs a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El Ayuntamiento de Honda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Honda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.honda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Honda, con el comercio y la hostelería local.
¿T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro.
Con quien somos muy felices es con Pilar Alexandre, ya está aquí sentada como os había prometido. Bueno, Pilar, a ver qué tema nos traes hoy. Yo ya lo sabía, lo que pasa es que no he querido, o sea, desvelarlo antes de que tú llegaras.
¿No has desvelado nuestro secreto?
No he desvelado nuestro secreto. A ver, hoy vamos a dedicar nuestro programa a las superwomen, ¿vale? O sea, a esas mujeres que lo dan todo, porque es que dan el alma, ¿no? Que van a un sitio a otro corriendo, ¿no? Con el pelo deshecho, ojeras, porque se lleva así, ¿no?
Ni así. Maquilladas. Porque la superwoman, sí, además, sí, tiene tiempo de maquillarse.
Y con tacones.
Si se llevan de moda. Si no están de moda, no hay tacones.
No se llevan, claro. Sí, es así. Es la figura de la superwoman. Y encima, antes estábamos hablando que cuántas superheroínas había en la factoría Marvel, ¿no? Que es como la más famosa de los superhéroes. Mm-hmm. Y yo simplemente te decía, la Mujer Maravilla. Y tú me decías, hay más, y yo, no hay más, o sea, el resto que hay son secundarias, ¿no? Como Catwoman, por ejemplo, que está con Batman, uh-huh, pero es uh-huh, secundaria, uh-huh, con un lado así más oscuro, uh-huh, pues luego tendríamos a los Cuatro Fantásticos, que sí que hay una chica ahí dentro, que creo que el Astiguel, uh-huh, pero es verdad que la figura de la mujer como superheroína, fíjate que la estamos ensalzando las propias mujeres, porque si no, fíjate en el mundo cómic ahora sí, ¿no? Con todo el empoderamiento de la mujer sí que está cada vez más presente, pero hasta hace poco no, ¿eh?
Porque claro, ¿de dónde viene, ¿no? Esta necesidad. Yo hoy no quiero que se hieran susceptibilidades de nadie, ¿no? O sea, ni vengo de feminista ni de todo lo contrario. Simplemente son preguntas que yo lanzo porque a veces yo misma me las cuestiono, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad de algunas mujeres de ser superwoman, ¿no?
Sí, sí, de cargárselo todo. Sí. Son como una tortuga, como un caracol, sí, que llevan su caparazón, que muchas veces hemos hablado ya de esto, de la carga, de la mochila, con sí, nuestras piedras, ¿no?
Sí, porque claro, ha habido una generación anterior a la mía, porque yo soy anterior a la tuya, uh-huh, que yo tengo amigas de esta generación, que ellas me recuerdan que cuando ellas se casaron, sus madres les dijeron, tú de lo único que tienes que preocuparte es de que tu marido esté bien. Mm. Fíjate, ¿no?
Ya, sí.
Pero además, ellas son mujeres trabajadoras. Uh-huh. Fuera de casa, porque uh-huh, dentro de casa también se trabaja.
Sí, sí, claro. Es una, ¿vale?, doble, es una doble faena.
Es una doble labor, es un doble esfuerzo, ¿no? Un doble trabajo. Entonces, ¿en qué momento del juego, y ahora voy a utilizar la primera persona, me he dejado engañar yo, que soy tan ingenua, para meterme en el traje de Catwoman?
De Superwoman.
De Superwoman, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿En
sí,
qué
porque
momento?
Al fin y al cabo, todo tiene un límite, claro, Pilar. O sea, todo tiene una capacidad.
Todo.
Y hay momentos que nuestra vida no nos da para más. Y no nos da. Y a veces tienes que decir, pues si no me da, no me da.
Sí. Si no me da la vida, pero tú fíjate qué duro decir, no me da la vida, perdona, o sea,
sí, sí,
aquí yo me resisto a pensar que hayamos venido a hacer esta serie de barbaridades que hacemos, ¿no? Yo creo que aquí no hemos venido a sufrir, hemos venido a vivir, ¿no?
Sí, pero fíjate que la palabra, a mí me gusta mucho la palabra patidora.
Patidora, no, ni a patidora, ¿no?
Claro, es qué patidora eres, porque es verdad que esas mujeres sufren por todo.
Por todo.
O sea,
sí,
sufren sí, porque no está bien hecha la colada, sufren por dejar que todos sus hijos estén bien, se dejan la piel en el trabajo, cocinando, porque está impuesto también que a la mujer le tiene que gustar cocinar.
Exactamente.
¿Sabes? Y cuando tú dices, es que a mí no me gusta cocinar, cocino por supervivencia y me va bien.
Y te miran como un bicho raro, ¿no? Porque
claro,
a mí por lo menos, a mí me ha costado muchos años, ¿no? El poder decir, el poder reconocer y luego el poder verbalizar que no me gusta cocinar, es que no me gusta.
No.
Y he estado muchos años cocinando para familia numerosa.
O no me gustan las tareas, ¿vale?, del hogar. O sea, uh-huh, estoy hecho para muchas cosas, pero, hija, para las tareas del hogar no estoy hecha, ¿no? es verdad, es como una imposición,
sí,
de que una mujer, las tareas del hogar, buah, se las tiene que saber al dedillo.
Sí, pero entramos ahí y entramos de una forma voluntaria, como en muchas otras cosas estamos entrando en este último año y pico, ¿no? De forma voluntaria. Entramos de forma voluntaria en ser una superwoman que trabaja dentro y fuera de casa, que sigue la moda.
Uh-huh, obviamente.
¿Vale? Obviamente. Que tiene que ir fantástica por la vida. Sin pelitos, porque aquí en España no se llevan los pelitos, en los sobaquillos peluditos se llevan en otras partes de Europa, pero aquí en España no, con unas pestañas más largas que tu compañera, con unos ojazos pintados de la mejor manera y a la última.
Y no lleves las uñas mal pintadas.
No las lleves mal pintadas, yo ya no me las pinto porque no me da la vida. Y ahora sepárate.
Uf.
Ahora sepárate y verás lo que es ser una superwoman.
Sí, ¿no?
¿Vale?
Bueno, también te puede pasar que falte desgraciadamente tu pareja, ¿eh?
O quédate sin pareja, ¿no? Y verás lo que es ser una superwoman. Porque además de todo esto, tienes que cubrir con el rol masculino de la unidad familiar.
Y te digo una cosa, yo creo que vamos hacia un tiempo que van a haber muchas madres solteras.
Posiblemente.
Van a haber muchas madres solteras. Yo tengo una edad de unos 30 años y yo conozco a mucha gente de mi entorno que todavía, o sea, no está impuesto en ningún lado que tengas que encontrar pareja, ¿no?
En ningún lado.
Pero es verdad que se ha liberalizado todo mucho y entonces está la moda de no tener pareja. Más por la parte masculina que por la femenina. Y entonces esas mujeres un día decidirán que quieren ser madres. Uh-huh. Y entonces irán a un sitio y tendrán su hijo de la manera que sea. Pero yo creo que tendremos una generación con madres que han decidido ser madres voluntariamente sin necesidad de un hombre. Sí. Vamos hacia ese rol también, ¿eh?
Sí, posiblemente sí. Yo tengo alguna amiga que ya está embarazada sin la intervención de un papá.
De un varón, sí, sí.
De todas formas, la figura del varón es necesaria, ¿no? Para
sí,
la crianza
claro,
de un hijo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, es lo que vamos hablando, ¿no? De la superwoman. Yo lo que me reflexiono estos días es cómo hemos entrado en este papel voluntariamente. Además, pedimos
entrar. Sí, sí.
Pedimos ser igual que el hombre en el trabajo. No, no somos igual que el hombre. Tenemos que demostrar 50 veces más que el hombre
pues,
en
por
el
supuesto,
mismo trabajo.
O sea, pero por supuesto.
Nos cogemos la responsabilidad nosotras sin que nadie nos la pida.
Sí, sí, y él es un triunfador y ella una trepa.
Y ella es una trepa, ¿no? Normalmente. Y ella se queda a hacer horas sin que nadie se lo pida.
Sí,
mientras
sí.
que él, a lo mejor, insisto, no quiero herir susceptibilidades. Siempre hay casos y casos. Nunca me gusta generalizar, pero bueno, hoy me toca generalizar. Y luego, pues, ¿cuántos niños hay que si no es la mamá la que se ocupa de comprarle la ropa, ver si le hace falta ropa o no, comprarle los medicamentos, ver si le hacen falta bolígrafos, ver si necesita repaso, ver si necesita...
De todo.
Su padre deja que la vida pase.
Sí, muchísimas.
¿Vale?
O sea, ¿y cuántos divorcios se han producido después de tener un niño? O sea, muchísimos. ¿Eh?
Vale.
Muchísimos.
Pero cuando esta madre, además, también trabaja fuera de casa, tiene las mismas obligaciones que el padre.
Sí, sí.
Estén divorciados o no estén divorciados. Entonces, ¿qué es? ¿Que la superwoman existe y el superman no existe? ¿O existe con otro concepto?
Sí, claro.
Aquí me pongo un poco feminista,
¿no? Sí, pero el superhéroe es el que salva el mundo.
Claro. ¿Estamos seguros de esto?
Sí. Claro, claro.
¿Estamos seguros de que es el superhéroe el que salva el mundo? Porque si las mujeres dejamos de hacer todo lo que hacemos, ¿quién lo va a hacer?
No lo sé. Bueno, yo me acuerdo, ¿no? De cuando se hizo la huelga del 8M, que las mujeres, ¿no? Que fue la primera gran concentración de la huelga del 8M, que hicieron como un parón. Y me acuerdo programas de, yo por ejemplo, lo que me toca de cerca, ¿no? Programas de medios de comunicación que decidieron que ese día las mujeres obviamente no iban a trabajar. Y se visibilizaba que si no había un guión era porque había una guionista detrás, que muchas veces es el guionista. No, o sea, hay roles que hemos empezado a hacer las mujeres que seguimos catalogando que son de hombres y no es así. Y se tiene que visibilizar también. Y aquel día se visibilizó y se respaldó muchísimo aquella huelga del 8M.
Uh-huh. Un trabajo muy importante, ¿no? El que
sí.
se hizo aquel día. Porque realmente luego pienso que nadie ha enseñado a la mujer a cuidarse, ¿no? Y aquí es donde meto un poco mi labor, ¿no?
Sí, a mimarse, ¿no? Porque
claro.
ella siempre está pensando en los demás.
Claro.
En sí misma no piensa, ¿eh?
Si yo paso todo mi tiempo... como dijo la madre de aquella amiga, ¿no? Ocupándome de que mi marido esté bien, de que mis hijos estén bien, de mi trabajo, de que todo esté perfecto, yo me disuelvo. Yo dejo de ser yo. O sea, yo es que realmente no sé ni lo que deseo, ni lo que necesito, ni lo que quiero, ni a dónde voy. Y llega un momento que me pregunto, ¿y qué quiero ser de mayor? Y digo,
pues feliz, ¿no? Está
pues
tranquilo.
No sé lo que
no
quiero
sé,
ser
claro.
de mayor.
No, y eso...
¿no?
Fíjate qué importante es también para el futuro de la maternidad.
Claro.
Qué importante es para el futuro de la maternidad, de, por ejemplo, estas generaciones como la mía, los millennials, ¿no? Que hemos sido muy cómodos, hemos nacido muy arropaditos por algodones, ¿no? Mucho niño caprichoso. Pues las mujeres que se tienen que ver atadas a estas responsabilidades deciden que no, que prefieren vivir la vida loca a tener, bueno, no la vida loca, simplemente una vida más sencilla, porque sí, es verdad que los sí. hijos, pues, te suponen un esfuerzo.
Te suponen un esfuerzo, te suponen una responsabilidad y te suponen renunciar a muchas cosas.
Muchas cosas. Tratamos un día las cargas de, por ejemplo, tuvimos un día una científica que nos dijo pues que ella, durante el tiempo que había sido madre de 3 hijos, además, esta mujer, los méritos en el campo científico le habían llegado, pero más tarde, claro, porque durante X periodos de tiempo tuvo que dedicarse a sus hijos.
Y ser ejemplo, además, para sus hijos, ¿no? Porque ahí voy también, ¿no? Si yo sigo permitiendo que en este caso mi hijo vea que su madre es capaz de llevarlo todo adelante, por encima de su propia salud, ¿qué legado le estoy dejando a mi hijo?
Pues no lo sé, pero muy mal legado.
Muy mal legado.
Muy mal legado, porque al final los niños dicen, yo eso no lo quiero.
Ojalá fuese eso, porque yo al fin y al cabo durante muchos años no he dejado de inconscientemente repetir los patrones que vi de mi madre.
Ay, bueno, pero eso yo creo que aquí entre mujeres pasa todo el mundo,
pasa,
¿no?
Mucho,
pasa,
¿no?
Todo el mundo.
Pero justo por eso prefiero que mi hijo se empiece a dar cuenta de que su madre se cuida, ¿vale? Y de que su madre no es una superwoman.
Y que
ni lo pretende.
Y tiene fallos.
Tiene fallos, necesita descansar. Hay momentos en los que la necesidad de su madre está por delante de la de él. Porque la de él a lo mejor no es una necesidad primordial. Y en ese momento la de su madre sí.
Claro, sí, sí.
¿Vale? Y yo pienso que esto es una enseñanza que hay que reflexionar sobre ella cada uno, ¿no? O sea, no es un consejo que dé que lo haga la gente, sino simplemente reflexionar, ¿no? Los que somos padres, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos?
Es que
hijos?
Ahí venía yo, la educación.
Claro.
Qué importante es la educación para todo, ¿no? Si tú a tu hijo le enseñas a que llora y se lo das,
claro,
pues vas a... O sea, el futuro de esa persona va a ser muy duro. Muy duro, porque las cosas no vienen enseguida, ¿eh?
Claro, claro.
Y muchas veces el esfuerzo, la tenacidad es importante.
Pero tan irreal es que si llora lo tiene, como que no vale para nada llorar.
Ya, claro. O sea, un término medio,
¿eh? Hoy en día hay mucha información. Tenemos la gran suerte los que hoy en día quieren ser padres primerizos o tienen niños en edad escolar y demás, que la educación emocional está pues al alcance pues de cualquiera, ¿no? Y que puedes empezar a coger nociones sobre educación emocional y que el niño entienda que sí, que está bien, llora, ¿no? Y esto lo he dicho muchas veces, llora, claro que sí, es bueno llorar, llora, pero soy niño, da igual, llora como tu hermana, está bien,
claro,
llora,
sí, sí.
Llora. Pero no vas a conseguir lo que quieres llorando, vas a conseguir lo que necesitas,
yeah, yeah.
Que es expresar tu emoción de enfado o de ira o de impotencia porque no te gustan las berenjenas rellenas que hace tu madre.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Y luego te las vas a comer.
Uy, ¿y si se
porque
las
son
comen?
Sanísimas.
Sí, 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 sí.
Y hoy hay berenjenas, pero tú llora, hijo, llora.
Claro, claro, sí, 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 o sea, sí, sí. O sea, ¿vale? Es que me están viniendo 1000 nombres a la cabeza. Es verdad, es cada uno tenemos nuestra experiencia, ¿no? Pues Pilar, para ir un poquito perfilando y finalizando, ¿no? También este capítulo es dedicado a todas esas superwomans. ¿Qué consejo le das a todas ellas para esas que pronuncian no me da la vida?
Pues yo creo que nos está bien que nos paremos algún momento a pensar si realmente queremos seguir viviendo así, sin que nos dé la vida, ¿no? Sin podernos dedicar ni un instante diario a parar y a sentirnos, a sentirme, a saber lo que quiero, a saber lo que necesito, a saber realmente lo que me gusta a mí. No a mi marido, ni a mi hijo, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi vecino del... Bueno, el vecino del quinto a lo mejor sí. Perdón.
Sí, sí, ¿no?
No, pero sí, sí, yo creo que se paren a preguntarse con honestidad si realmente ellas han elegido ser superwoman. Y si lo han elegido y quieren seguir así, adelante.
Bueno, pues dedicado a todas ellas, ¿no? Que no pasa nada si se te queman las lentejas. Comeremos bocadillos, que también son muy buenos, uh-huh, en un momento dado. Así que un beso para todas ellas y yo creo que maravilloso, ¿no? Para un viernes como el de hoy, que está nublado, que se dediquen a ellas mismas.
Sí, señorita.
Pues Pilar y Sandra, hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes.
Como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Bien, han escuchado que la última de nuestras cuyas ha sido Tec Idiomes, ¿no? Para promocionar los campamentos de verano y los cursos de inglés, porque son fundamentales para nuestros jóvenes. Por eso hoy tenemos con nosotros a su directora, Maite Mulet. Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que encantados de que estés aquí con nosotros, ¿no? Porque es verdad que ya la mayoría estamos empezando a planificar nuestro verano, ¿no? Porque afortunadamente este año será un verano medio normal, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente empezamos a hacer alguna cosa de planificación, aunque no del todo medio normal, pero sí que es cierto que pues todo aquello que podamos programar y que estamos programando para a nivel nacional, los campamentos de verano para gente joven, se están dinamizando bastante bien y ya entramos en un plano más de normalidad, aunque tenemos que tener en cuenta pues todo el protocolo COVID, evidentemente, pero es uno de los programas que nos están haciendo tener más ilusión de nuevo con todos estos proyectos que desde Tec Idiomes y Tec Idiomas trabajamos para todos los clientes, alumnos, tanto a nivel nacional como en el extranjero.
Es que yo pienso que la mejor forma de aprender, sobre todo un idioma, ¿no?, como es el inglés, es pasándoselo bien, ¿no?, en estos campamentos.
A ver, la verdad es que después de toda la experiencia que tenemos en todos estos programas con gente joven, tenemos una trayectoria de 30 años acompañándoles día a día, no solo aquí en nuestros centros, sino también en el extranjero, en programas cortitos, en programas largos, años académicos. Ayer, por ejemplo, terminaron de volver y de regresar ya todos los que han estado haciendo el año académico en Irlanda. La experiencia es fundamental, las vivencias son fundamentales, son los que realmente lo que es la emoción transmite y conecta con todo aquello que conlleva el aprendizaje.
Claro, es que no solamente el lenguaje, sino la experiencia para ellos de poder irse y desenvolverse ellos mismos durante un año en una edad tan, a lo mejor, no, los que se van a bachiller tienen entre 16...
Bueno, mandamos gente a extranjero de todas las edades para los cursos de año escolar,
sí,
pero principalmente se engloban entre los 13 y los 17 años, sí, parte de eso y bachiller.
Yo imagino que para ellos este año también habrá sido difícil, tanto para las familias como para los estudiantes, por el tema del COVID, ¿no?
Pues la verdad es que la gente joven nos da ejemplo cada día, ¿eh? Y es cierto, y ayer les daba las gracias a los últimos que han ido llegando, porque bueno, han tenido una conducta extraordinaria, estando con un tema tan delicado, ¿no?, en un periodo tan delicado en extranjero, sin sus familias, estando con otras familias y en otras circunstancias, porque, por ejemplo, en Irlanda han estado pues como mucho más tiempo confinados que nosotros aquí, han tenido los colegios cerrados más tiempo y han estado con clases online durante un periodo largo, y la verdad es que los alumnos han sabido adaptarse, han sabido cumplir con los protocolos y con todas las normativas de cada país, en Estados Unidos las uh-huh. que conllevaban, en Irlanda lo mismo, en Canadá, en distintos países con los que hemos estado trabajando. Y la verdad que es súper bien.
Sí que han salido datos de que más familias, dijéramos, como que se han echado atrás en los últimos, o sea, no sé si habéis notado también una bajada de las familias que antes se interesaban para que sus jóvenes fueran al extranjero y por culpa de la pandemia como que se ha estancado un poco.
A ver, bueno, sí, también es cierto que hay otras familias que siguen insistiendo en que quieren que sus hijos viajen este verano, pero por otra parte, Tech Idiomas ha intentado en este sentido, como viajes a extranjero, ser prudente, intentar sacar y aconsejar a los padres en cada momento según las circunstancias de cada país. Uh-huh. Y en estos momentos sí que podemos decir que para este verano, a partir del 19 de julio, podremos sacar programa para Irlanda, algunos programas específicos, no todos, porque ya no se tendrá que hacer el periodo de cuarentena a la llegada. Pero, por ejemplo, en Inglaterra todavía va a seguir, en todo Reino Unido, un periodo de cuarentena importante con las PCRs que eso implica, ¿no? Durante la estancia allí y luego para volver, que dificulta muchísimo lo que es la materialización del programa y, consecuentemente, no vamos a sacar programa a ese respecto grupal. Y que solo contamos con dos, tres, cuatro opciones puntuales para poder proporcionar a nuestros clientes que sí que están interesados.
Me habías comentado antes de empezar la entrevista algo sobre Malta también, ¿no?
Sí, tenemos como destinos abiertos para poder viajar, evidentemente, con una PCR negativa 72 horas máximo antes de la salida, ¿no? Destino Malta y destino Irlanda, pero Irlanda a partir del 19 de julio. Uh-huh. Estos dos países son los que, bueno, en un principio se puede organizar a alguna cosa. Evidentemente los adultos tienen más posibilidades porque viajan solos, claro. O aquellos jóvenes adultos que puedan viajar solos, y siempre bajo las circunstancias que cada uno ya a nivel personal quiera afrontar.
Y ahora vamos a hablar de los que se quedan aquí, ¿no? Uh-huh. En ese campamento que escuchamos en el Pla de Estivella. Imagino que, bueno, no sé si el periodo de inscripciones sigue abierto.
Bueno, pues los periodos de inscripción siguen abiertos, los vamos a mantener abiertos mientras tengamos plazas en los dos campamentos. Estamos trabajando como propios el campamento del Pla de Estivella y el campamento de Benissamacamp. El campamento de Benissamacamp surgió con la idea de tener un campamento internacional, que de futuro lo va a ser, para que tanto niños españoles como niños extranjeros puedan confluir en el mismo contexto, ¿no? y convivir. Esa fue nuestra idea inicial a la hora de programarlo. Estamos muy contentos con la recepción que han tenido nuestros alumnos y padres y las inscripciones que estamos teniendo, tanto para uno como para el otro. Son campamentos que se realizan y se materializan todo en inglés. Mm. Tienen su profesorado y sus monitores, sus actividades deportivas, sociales, de proyectos, etcétera. Es decir, que el niño y el joven están todo el día proyectando cosas y en inglés y con diversión. Mm. Queremos que los niños y los jóvenes disfruten mucho y mucho más este verano, porque necesitan compartir mucho, estar en exterior, tener vivencias, ¿no? Disfrutarlo. El idioma es parte integrada en todo lo que hacemos. Sí, sí. Y como tal es lo que queremos transmitir. Entonces, invitamos a todo el mundo que si quiere consultarnos, que nos puede consultar sin ningún problema y sin ningún compromiso, tanto para Benissamacamp, que lo realizamos en el Hotel Intour Orange, y el de Pla de Estivella, que ya venimos también hace años materializándolo en un contexto en plena naturaleza, que también los más jóvenes disfrutan muchísimo.
¿Entre qué edades estamos hablando para esos campamentos?
Pues bueno, tenemos niños desde 7 años hasta 14 en el Pla de Estivella. Uh-huh. Y desde 8 años a 17 en el Benissamacamp. Uh-huh. También es verdad que en Benissamacamp tienen la opción de hacer el campamento de día. Pasan todo el día
allí.
Allí sí, y bueno, con todas las actividades programadas, pero luego ya no residen y duermen en casa.
Pero mira qué bien, porque la verdad es que, bueno, nosotros operamos para toda la provincia de Castellón, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que Benicàssim, mucha gente de Villarreal vive allí, ¿no?
Sí.
Y que es una idea pues fantástica. Yo creo que además recibiréis muchas dudas, ¿no?, sobre el tema del COVID, mascarillas o...
Bueno, está claro que vamos a seguir el protocolo que siguen todos los campamentos a nivel nacional. Tenemos que seguir el protocolo evidentemente, de las mascarillas, los geles, las desinfecciones, los grupos máximos de alumnos por grupo, etcétera. Esto se va a materializar durante toda la estancia. Contamos también con todo el servicio a nuestra disposición del hotel para tener todo el tema, tanto de comedores y demás, con las mismas medidas y evitar, ¿no?, uh-huh, cualquier incidencia. Y también decir que vamos a tener mucho, vamos a estar mucho en aire libre, mucho, sí, al aire libre, porque lo que queremos es que todo lo que se materialice y se disfrute.
No, sí, además los niños al aire libre se lo pasan genial. Genial. Pero ahora sí que vamos a hablar un poco más de los que se quedan aquí en casa, ¿no? Uh-huh. Porque tenéis también cursos intensivos, sí, de verano.
Sí, Tequidiomes abre cursos intensivos todos los veranos. Tenemos una gran demanda de cursos intensivos para preparación, sobre todo para preparación de exámenes oficiales, y aquellos que quieren pues aprovechar el mes de julio pues para trabajar mucho más el idioma. Somos centro examinador y de Pearson y centro preparador oficial de Cambridge en el idioma inglés. También preparamos y presentamos a alumnos a los exámenes de alemán y de francés principalmente, pero el inglés, como ya sabemos todos, uh-huh, es el más demandado.
Sí.
Presentamos a alumnos todo el año a todas las convocatorias, pero la convocatoria de julio pues es importante para todos aquellos estudiantes que han priorizado los cursos escolares, no académicos, reglados, y ahora aprovechan el verano para preparar y materializar y presentarse al examen.
Sí, porque muchas matrículas para el año siguiente se necesita, ¿no?, esos títulos, ¿no?, de, uh-huh, de inglés. Ahí imagino que además irán ya personas a lo mejor de una edad más, o sea, de mayor edad, ¿no?
A ver, las edades es como todo. Mucha gente cree que con la edad va el nivel de idioma o con la edad va una titulación. De hecho, nosotros ya llevamos una trayectoria pues de toda la vida de la, uh-huh, trayectoria de TEC, ¿no?, presentando alumnos jovencitos desde el primer momento a todos estos exámenes, con esta referencia europea que les va marcando. Y hoy en día podemos decir que tenemos pues jóvenes en nuestros centros de 14, 15 años que están presentándose y preparando ya niveles C1, e incluso algunos que nos han llegado con los 16 años ya con niveles C2.
Qué maravilla.
Menos, pero ya hemos visto que hemos avanzado en nivel y pues reducido a la edad del estudiante. Es decir, el estudiante cada vez más joven adquiere niveles más altos.
Pues era hora, ¿no? Ya era hora de que eso es un avance, ¿no?, para todos.
Bueno, esto es un avance y las cosas se hacen, pues eso, progresivamente, construyendo y entre todos, y bueno, pues dotando de instrumentos que a cada uno pueda utilizar en su momento y permitiéndoles, pues, eso, que avancen. Estamos trabajando mucho este año con plataforma, con cursos online. Uh-huh. Y con plataformas que les permiten también trabajo 24 horas, que cada uno pueda adelantar materia como quiera. Tenemos en ese sentido muchas herramientas que a nuestros alumnos les va permitiendo ese avance progresivo, además de pues las clases con nuestros profes, que son importantísimos, bajo la coordinación de la coordinadora, específicamente en TEC, para hacer que todo esto se vaya materializando día a día. Sí.
Pues Maite Mulet, directora de TEC Idiomes, muchas gracias por haber estado. Yo creo que nuestros oyentes se tienen que haber quedado encantados con toda la oferta que tenéis, ¿no? Y que ya saben que si tienen alguna duda, pues ¿dónde tienen que acudir?
Bueno, pues pueden acudir a cualquiera de nuestros centros en Villarreal y en Castellón, uh-huh, a la página web tecidiomas.es o tecidiomes.com, uh-huh, o a cualquiera de nuestros teléfonos que están en las webs.
Pues los esperamos a todos, pues muchas gracias.
Pues muchas, ¿no?, gracias a vosotros y, uh-huh, a todos nuestros alumnos y a todos nuestros clientes que nos están ayudando día a día a continuar con todos estos proyectos. Gracias.
Paso despierto con lastres en los pies. La lluvia se acaba aburriendo en nubes de papel.
Estás a la 92.2 FM. Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída, no veía color.
Bien, y hoy volvemos a tener con nosotros al delegado de Sanidad del CESIF, Vicente Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días a todos.
Bien, hoy vamos a hablar un poco de la polémica que se ha creado en torno a la creación de una empresa pública que creará consorcios en los hospitales, ¿no? Y claro, para la gente que lo desconoce, queríamos que nos explicaras, ¿no? ¿En qué consiste esto, Vicente?
Consiste en lo siguiente, es decir, la sanidad es mayoritariamente gestionada en la Comunidad Valenciana en gestión directa. Habían unos casos especiales de gestión indirecta, de gestión a través de concesiones administrativas, es decir, que lo gestionaban empresas privadas, pero el personal, bueno, pues al final era personal que atendía pacientes públicos, como por ejemplo La Ribera, el caso Alcira. El Botánic, cuando llegó al poder y antes, siempre denostaba este sistema y decía que tenían que ser empleados públicos y gestión directa por parte de la administración. Bien, pues ahora concretamente nos desayunamos con que se pretende crear una empresa pública, que al final es lo mismo que una empresa privada, pero gestionado por gente, bueno, pues por amiguetes, porque al final una empresa pública hay gerentes, hay directores y demás que son cargos de libre designación puestos por la administración con unos sueldos realmente espectaculares. Mucho mayor suelen ser sus sueldos que los del presidente de la Generalidad. Bien, pues la idea es, yo voy a cargarme lo que es el consorcio de Castellón, que es un ente autónomo, me voy a cargar, que es el hospital provincial, me voy a cargar el de Valencia, que es el Hospital General de Valencia, y luego, como he revertido La Ribera, quiero hacer lo mismo en Alicante, creo que es con Orihuela, quiero hacer lo mismo en Valencia con Manises, y además he revertido también las resonancias y me he tenido que quedar con el personal, con todo ese personal, el de La Ribera, el de Eresa, y bueno, pues lo voy a gestionar. No los voy a hacer empleados públicos, sino que lo voy a gestionar con una empresa pública. Problema. El problema es, voy a montar una macroestructura llena de equipos directivos, gestores y demás, que cobran un dineral, cuando realmente no hace falta eso. Segundo problema, el problema grande es para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores, cuando son trabajadores funcionarios o personal estatutario, tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco. Ahí se establece muy claramente cómo se accede, que es a través de oposiciones, concursos, oposiciones, respetando el principio de igualdad, mérito y capacidad. Aquí no, aquí lo que se va a establecer o se establece en las empresas públicas es de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual tendrán un convenio colectivo donde ahí se establezcan las condiciones laborales, se establezcan las retribuciones que cobran, que sean distintas a lo que las condiciones laborales del resto de funcionarios y de personal estatutario, y luego lo más grave es que mientras que un funcionario o el personal estatutario, después de una oposición, tiene una plaza fija que ha ganado como consecuencia de su oposición y no se le puede echar a la calle, salvo por razones disciplinarias, aquí no, aquí es Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, en cualquier momento puedo montar un ERE y echar a los que sean. O decir, despedir a fulano, mengano y tuzano, le pago 20 o 33 días por año de servicio, lo que diga el Estatuto de los Trabajadores, y tema resuelto. Es decir, pasaríamos de una situación estable a la precariedad laboral que tanto critican, que tanto han denostado, que tanto han dicho que era malo, malo, malo de la muerte, pues ahora resulta que ellos lo hacen exactamente igual. Es decir, su modelo es la gestión a través de empresas públicas, que es lo mismo prácticamente que la gestión por empresas privadas, solamente que los directivos son mis amiguetes que he colocado a dedo.
Claro, es que eso iba a decirle. Lo que usted me estaba comentando no dista mucho de una gestión que haga una empresa privada normal, que imagino que... ¿Cuáles son exactamente las tareas que hace una gestión privada, por ejemplo, en un hospital?
Por ejemplo, vamos a pensar en el hospital de Manises. El hospital de Manises es un hospital público, porque el hospital es público, atiende a pacientes públicos, pero es gestionado a través de una concesión administrativa, que es un concurso que publica la Consejería de Sanidad, y las empresas que quieren pasar a gestionarlo se presentan y la que mejor oferta hace se lo lleva durante un tiempo. Bien, pues ¿qué hacen ellos? Ellos gestionan el personal. Es decir, el personal ellos lo pagan, tienen su propio convenio colectivo con sus trabajadores y ellos lo seleccionan como creen conveniente. Prácticamente nunca lo hacen con oposiciones ni sencillamente con entrevistas o por referencias y demás. Luego, se encargan de dar toda la sanidad. Es decir, ellos se encargan de todas las pruebas diagnósticas, ellos se encargan de operar, ellos se encargan, es decir, a lo que ellos gestionan, pues bueno, como gastos, tienen todos los gastos que tiene un departamento. ¿Cómo funcionan ellos? Ellos funcionan en el concurso público que se adjudican, se le dice, mire, usted va a gestionar todo este territorio, por ejemplo, todo el territorio de Manises, todos los pueblos limítrofes. Allí hay, no sé, 110.000 habitantes, y yo le voy a dar una cantidad que se llama cápita, tantos euros por habitante, y usted con eso se apaña. Si gana dinero, perfecto, lo ha gestionado muy bien. Si pierde dinero, lo pone en su bolsillo. La administración no le va a pagar más si pierde dinero. Es decir, le voy a pagar tanto por habitante y año y usted con eso se administra. Con lo cual, la empresa tiene el incentivo de intentar gestionar bien, gestionar de forma económica, porque así gana dinero. Y si lo hace mal, pues pierde dinero. Y pierde dinero la empresa, no pierde dinero la administración. Bien, con el modelo que gestiona el personal, gestiona los medicamentos, las operaciones, las instalaciones, si hay que reparar el hospital tal, pues la empresa de su bolsillo lo tiene que reparar. Si se ha roto la aire acondicionado y hay que cambiarlo, de su bolsillo va. Si hay que cambiar los extintores o revisarlos, eso lo paga la consejería, no paga un duro. La consejería paga tantos euros por habitante y arreglado. Bien, en el modelo que se pretende, no está el incentivo de ganar dinero, porque en definitiva es una empresa pública, con lo cual lo normal es que no se preocupen demasiado en ganar dinero. No, de hecho, las empresas públicas habitualmente son siempre deficitarias, con lo cual ese incentivo de ahorrar dinero desaparece. El segundo problema que desaparece es la certeza de lo que a la administración le va a costar esa gestión. Cuando tú tienes una concesión administrativa, por ejemplo, Manises, tú sabes que te cuesta tanto al año porque son tantos euros por habitante y te olvidas porque ya se apaña la empresa que lo gestiona con ese dinero. Y si le falta, es el problema de la empresa. Y si le sobra, pues mira, pues ha ganado dinero. En una empresa pública no. En una empresa pública funciona con presupuestos que le transfiere la Generalidad. Con lo cual, si tengo un déficit de 10 millones de euros, pues no pasa nada, me lo pone la Generalidad.
Y
esa es la diferencia entre una y otra.
Sí, por desconocimiento. ¿No sería más sencillo si a lo mejor, por ejemplo, hemos puesto el caso del Hospital de Manises, ¿no? Hacerlo directamente público como pudiera ser el Hospital de La Plana?
Claro, sí, es lo que siempre hemos dicho los sindicatos. Es decir, la gestión lógica es la gestión directa, la FE, el Clínico, el Hospital General de Castellón, La Plana, Vinaroz. Eso es lo normal, porque en definitiva el objetivo de la sanidad no es obtener beneficios. El objetivo de la sanidad es atender y resolver los problemas sanitarios de los pacientes. Y por tanto no podemos estar, o entendemos que no es adecuado estar siempre mirando la cuenta de resultados. Entonces, por eso consideramos nosotros, siempre hemos reivindicado el modelo de gestión directa, que por otro lado es el más extendido en España desde siempre.
Afortunadamente.
Es decir, cuando se empiezan a hacer grandes hospitales después de la guerra civil y todo, a nadie se le ocurre una gestión privada, sino que siempre ha sido gestión directa. La gestión privada son situaciones que se produce cuando dice voy a intentar ahorrar dinero. Entonces voy a buscar una empresa que su objetivo sea ahorrar dinero, voy a intentar concretamente apretar en lo que es la cápita, la cantidad de dinero que doy por habitante, y que se encargue esa empresa de apretar, claro. Yo, como administración, yo sé que la sanidad va a costar tanto. Eso es un modelo economicista. Pero claro, ¿qué problema hay con eso? Pues bueno, pues que probablemente si uno mira la plantilla de lo que era antiguamente Ribera Salud, lo que era Alcira, pues en las plantas de hospitalización trabajaban bastantes más auxiliares de enfermería que enfermeras. Sin embargo, cuando tú miras la plantilla de la FEO o del General de Castellón o La Plana, tienes la misma cantidad de auxiliares de enfermería, te caes, que tienes la misma cantidad que enfermeras. Por tanto, claro, hay un ahorro. Si yo sustituyo personal de enfermería, que es más cualificado y tiene salarios mayores, por personal técnico auxiliar de enfermería, te cae, que cobra menos, pues evidentemente genero un ahorro. Luego, en las concesiones administrativas están siempre pendientes de la estancia media hospitalaria. Es decir, que una patología que en teoría tiene que estar 2 días hospitalizado, oye, pues si te pueden dar de alta el mismo día o al día siguiente, mejor. Y cuando alguien está 4 días, cuando deberían ser 2, ya le están pidiendo explicaciones al médico de por qué está 2 días más de lo que dice la media. Sin embargo, afortunadamente, en la gestión pública directa eso no se produce. Tiene que estar hospitalizado lo que diga el médico, que tiene que estar hospitalizado, y nadie discute el tiempo que uno está hospitalizado. ¿Por qué? Porque no están, lógicamente, los gestores sanitarios públicos no están obsesionados con una cuenta de resultados.
Por lo tanto, Vicente, digamos que esta creación de esta empresa pública ha creado otra nueva brecha dentro de este pacto del Botánico.
Sí, por lo que vemos por la prensa, sí. Pero, en principio, es muy sorprendente el tema de la propuesta de creación de una empresa pública cuando tanto en el programa del PSOE como en el programa de Compromís eran contrarios, iban siempre por la gestión directa, eran contrarios a hacer estos experimentos. Pero, claro, hay que pensar que es muy goloso crear una superempresa pública, porque habrá muchos amigos, muchos familiares y muchos conocidos que podrán acceder a cargos de libre designación con unos sueldos impresionantes, cargos directivos, gerencias, direcciones generales y demás, de esta nueva macroestructura que no hace ninguna falta. No hace ninguna falta.
Pues, delegado de Sanidad del CESIF, Vicente Navarro, gracias como siempre por habernos resuelto estas dudas, ¿no?, y trasladado de una manera tan sencilla a la ciudadanía, que muchas veces todas estas pequeñas cosas, estos detalles, se nos escapan, ¿no? Pero hay que trasladarles que no es lo mismo, ¿no?
Es que muchas veces lo que parece una gran cosa, luego cuando uno mire lo que hay detrás, dice, todo este lío, sencillamente, ¿para qué? Para poder concretamente hacer una estructura para favorecer amigos, que es la pinta que tiene la historia. Porque al final lo único que hacemos es a los trabajadores que están ahí transformarlos en trabajadores estables, en trabajadores precarios, porque se les aplica el estatuto de los trabajadores y cuando quiera se despide a alguien y se le indemniza como cualquier otra empresa y ya está. y luego la forma de seleccionar a los trabajadores, pues no es la misma que la nuestra.
Pues esperemos que todo esto llegue a buen puerto. Vicente Navarro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias. Muchas gracias. Lo mejor sería que retiraran el proyecto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Todos me dicen el negro, llorona.
Bé, i ara tenim amb nosaltres al president de Joventut Antoniana de Villarreal, Albert Arrufat. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, amb molta alegria que hagis vingut, no? Perquè la setmana passada vau presentar, no?, amb el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escrihuela, a la Casa dels Mundina, i sa memòria social que tots els anys porteu i ens conteu, no? Perquè la veritat, la vostra tasca d'ajudar als que més ho necessiten és molt important, sobretot en l'any passat, que amb tot el que vam patir, no? I jo crec que la vostra feina, la vostra col·laboració, doncs aquest any també ha sigut important, no?
Pues sí, així com dius, ha sigut un any complicat. De fet, la memòria social l'hem titulada Fer-nos propers en temps d'incertesa, que és, resumís un poc el que ha sigut tot aquest any en la Covid. I bé, un poc per donar xifres, per exemple, el número de famílies que estem atenent actualment ha duplicat el número de famílies que teníem pues, farà any i mig quan va començar la pandèmia. Ara estem al voltant de les 80, en aquest moment pues, rondaven les 30 o 40.
I com vos coordineu? Perquè imagine que duplicar tot el que feu és molt important, sobretot material, recursos humans també, no?, de persones, augmentar el nombre de voluntaris, no?
Així és, i no sols en l'augment de famílies, sinó també coordinar-ho en les circumstàncies o en les restriccions que hi havia en cada moment, les limitacions de persones en un mateix espai tancat, ens limitava a l'hora de preparar les compres de vegades. Entonces també tenien que recurrir a donar vales de consum en certs moments per evitar que tots els voluntaris se juntaren a la nostra sala. En fi, hem tingut que anar coordinant tot això i adaptant-nos al moment. Ara, per sort, des d'esta setmana ja hem recuperat aquesta atenció presencial, seguim tornant a les cases de les famílies que atenem, i que és un poc el que ens dona aquest caràcter més proper i exactament com diu la memòria, fer-nos propers en temps d'incertesa.
Home, és que hi ha que pensar que moltes voltes aquestes persones que necessiten la vostra ajuda tecnològicament tindran deficiències, per tant no és el mateix anar a parlar a missa família, no?, que cridar per telèfon, contactar amb elles, que moltes voltes no tindran ordinadors, internet, no?
Exacte, sí que això ho hem vist sobretot en la part dels més xicotets. En els moments en els que tenien que quedar-se en casa durant l'any passat i no podien anar al col·le, així que se va fer un treball junt de serveis socials per a poder que tots aconseguiren una tablet o una connexió a internet, però sí que és cert que aquestes limitacions tecnològiques per la pobresa han sigut molt importants. Per això sí que pues, la majoria comptaven un telèfon mòbil i ens hem pogut contactar amb ells setmanalment. Quan no estaven podent acudir a les cases, pues sí que se mantenia aquest mínim de contacte, i a part, pues lo que era la nostra seu tampoc estava tancada. Qualsevol necessitat puntual que anava sorgint, podien acudir amb cita prèvia i se'ls anava atenent, a part del menjar que ja se'ls donava en un dia en concret.
Al voltant de quin nombre de famílies esteu atenent ara mateix així a Villarreal, al poble?
Ara mateix estem atenent sobre 80 famílies.
80.
Que com dia, pues, és el doble de fa un any i mig, i això pues, també el que apuntaves antes genera un esforç añadir de tots els voluntaris, perquè al final són més o menys els mateixos i això produeix, i a més les limitacions d'aforament també han fet que aquesta atenció la fem en dos torns, cosa que antes fèiem tots junts. I bueno, més o menys de moment ens anem adaptant, però no amb poc d'esforç.
I pensar que aquesta tasca que feu és voluntària, que no cobreu res a canvi, no? I que també teniu el vostre treball i la vostra vida i que dediqueu una part d'ella a això, no? Però també hi ha, a lo millor, molta gent que ens està escoltant. Si necessiteu més mans, no? A on podrien adherir-se?
Pues bé, nosaltres cada dimarts estem allí en el convent dels Pares Franciscans, que també aprofitant vull agrair el que ens deixen les seues instal·lacions per a fer la nostra activitat ja des de fa més de 100 anys i gràcies a ells podem estar allí. Pues bé, cada dimarts és quan fem l'atenció, com te deia, torna a ser presencial, doncs si alguna persona se sent cridada a ser voluntària i vol tirar-nos una maneta, pues, a les 6 de la vespre el dimarts pues, pot acudir i conèixer-nos.
A més, sou gent molt jove també del poble, que això també s'agraeix, no?
Exacte.
Més vitalitat també,
sí.
No?
Som gent jove, joventut antoniana, però també gent que ha sigut jove fa munt d'anys i ara també segueix lligada a l'associació i que sense ells tampoc tota la tasca que duem a terme no seria possible. Entonces es transgeneracional.
I tenen també més experiència, més rodatge, no? Perquè també s'hauran trobat en algun moment de l'evolució, no? De la història de Joventut Antoniana, que també se'ls ha desbordat un poquet el nombre de famílies que tenien que atendre, no?
Aixina és. Molta gent també ha viscut allí de primera mà la crisi que vam viure sobre 2009-2010 i que ara no amb tanta força, però a més d'un li van recordant algunes situacions d'aquell moment.
Sí, desgraciadament, no? Pareix que la història es torna un poquet a repetir. Bé, però sí que és veritat que també estem a les portes de la vostra festa principal, que és el 13 de juny, no?
Aixina és, la pròxima setmana és la nostra setmana gran, la setmana festiva. El 13 de juny és la festivitat de Sant Antoni, que enguany també coincidís amb la festa de l'Associació de Joventut Antoniana, però també els dies 9, 10 i 11, o sigui, dimecres, dijous i divendres, celebrem el nostre Tríduum a Sant Antoni totes les vesprades a les 7:30 allí en la parròquia dels Pares Franciscans. També el mateix divendres a les 10 farem l'habitual vigília d'oració ja més que a la nit, després del sopar.
Sí, imagino que serà molt diferent d'altres anys, no?
En quant a les celebracions eucarístiques, diguem, són similars. Sí que és cert que l'entrega de panets, que era habitual en el dia de Sant Antoni, no es podrà fer per precaució davant del Covid. Però sí, després acostumbrarem a fer, anem a sopar, fem això, mona tal puesto, el dia de la festa, pues, fem un dinar de germanor, pues, totes aquestes cosetes sí que no s'han pogut fer. I això pues, també deixa una sensació més gelada, però no obstant també estem agraïts de que la cosa ja vagi millorant, que l'any passat no vam poder fer res. I
no?
Enguany ja és un pas endavant. Esperem que l'any que ve ja donem completament el pas.
I ese convoy que rodeja tota la festa, doncs que es puga fer més forta, no?
Aixina és.
Per tant, no hagueu, diguem, fet ninguna novetat envoltant d'aquesta festa que aquest any no ha sigut molt limitat.
Exacte. Sí que contarem, no ho havia comentat antes, el predicador serà el pare Miquel, frade franciscà d'allí d'ací del poble que estan els franciscans, i també la missa de difunts, que és el dilluns, dia 14, que no havia comentat abans, sí que celebrarà el pare Lluís, també del convent.
Sí, perquè el 13 de juny cau en
diumenge.
En diumenge, no? Que vos coincidís tot perfectament,
sí,
no?
Sí, així és.
Doncs ens alegra moltíssim. No sé si ens queda alguna pincellada per donar d'aquesta festa o de la memòria social, Albert.
Bé, també d'un poc el que és de les novetats d'enguany que van sortir a Nadal va ser la web Soy Solidario,
sí,
que en el seu moment pues, se dedicava a lo que és donatius, tant per aliments com per als xoguets de les famílies que estem atenent.
Sí.
I actualment segueix oberta, sí que la part de xoguets se reserva a l'època de Nadal, però la secció d'aliments continua oberta durant tot l'any, la necessitat és continua.
Sí, clar, perquè abans anava la gent, imagina, a donar-vos els aliments, productes higiènics, no? Allí presencialment, però clar, amb tot això de la pandèmia, tot s'ha tornat un poquet més tecnològic i era com si tu comprares en una tenda, no? Diguem, en una pàgina web qualsevol, però sí, era per a vosaltres.
És com una tenda virtual, és www.soysolidario.es, si no recordo mal, i ahí és, al final és una tenda virtual on la gent pot comprar, diguem, els productes, que al final és fer el donatiu, que perquè després nosaltres ho destinem a la compra dels aliments de les famílies que estem atenent.
Des de que es va ficar en marxa, heu tingut molta participació en aquesta web?
Sí, sobretot durant el temps de Nadal, és d'agrair, la gent va participar moltíssim i simplement fer el comentari que això seguís ahí i necessitem, sobretot pel nombre de famílies, sí, i conforme està la situació, que la gent seguisca recolzant-nos. També comentar que comptem en Bizum. Tota la pandèmia s'ha fet actualitzar-nos tecnològicament, també està el Bizum, i pues, com era la tradició, seguís en la iglesia el cepillo de Sant Antoni, la capelleta de Sant Antoni, també si algú vol fer el donatiu, allí ho pot fer també.
Però fixa't que bo, perquè totes aquestes ferramentes s'han quedat, no? O sigui, les heu inventades, heu innovat, però han arribat per quedar-se, perquè sí, això feia més fàcil o més còmode a la gent, no? Que quan vulga o a lo millor no vol fer la seva acció solidària anònimament, sense que ningú ho sàpiga, no?
Exacte, també és una nova porta, diguem, per a qualsevol que vulga fer el donatiu i recolzar-nos, poder-ho fer mitjançant aquestes opcions.
Pues s'alegra molt i esperem que tot el món es volque, no? Que és molt important, perquè sabem que la ciutadania de Vila-real, doncs, a solidària no la guanya ningú, no? Així que, president de Joventut Antoniana de Vila-real, Albert Arrufat, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos contat totes aquestes novetats.
Gràcies. Tampoc no volia deixar d'agrair a tots els voluntaris, com deia antes, també a la comunitat franciscana i a tots els col·laboradors que ens ha recolzat, perquè ha sigut un any molt complicat, sí, i sense ells tot això no ho haguem pogut fer abans.
Clar, però que sí.
Antes de despedir-me, era necessari fer aquests agraïments.
Sí, des de Ràdio Vila-real també els agraïm molt la seua tasca, no? Perquè són tots ells necessaris. Moltes gràcies, Albert.
Moltes gràcies.
Llorona, llorona.
Estàs a la 92.2 FM.
És escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i de...
Bé, i ja tenim amb nosaltres el nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, explica'm-nos què és el que està sonant a darrere nostre.
Bé, esta recitació que es fa, no?, del el meu país la pluja no sap ploure, doncs parla que entraven cadàvers de pocs anys a l'escola, parlant de l'escola franquista, la que el valencià estava prohibit, i que no, els xiquets no coneixien ni els ocells del seu món, és a dir, ni el nom dels pardals, ni la teua pròpia llengua, i aleshores és això del que anem a parlar, del nom dels pardals.
Clar, exacte. O sigui, si vostès no saben els noms, no?, dels ocells que estan al nostre voltant, que són del nostre poble, no? Avui anem a parlar d'això, no, Santi?
Ocells i pardals, ja han dit les dues paraules, així que comença explicant per què. La paraula pardal, doncs, com és evident, ve del llatí, de pardalis, i del llatí ho agafa prestat també del grec, i el grec probablement d'alguna llengua oriental, i en origen sembla que esta paraula el que designava era algun tipus de pardalet en concret, una espècie, i és curiós perquè també designava els guepards. D'ahir es va deformar leopardus i pardus, d'ahir pardal, va donar guepard. De la paraula par també ve el castellà pardillo, que és el que en valencià, després explicarem, anomenem paisarell, que és un tipus de pardalet també. En el llatí més tardà, este pardus es va convertir en passer, que d'ahir també evoluciona paisarell, i d'ahir evoluciona pássaro en castellà antic, en portuguès, i de pássaro ve pájaro més tard. La forma pardal en castellà antic, justament el que volia dir no era la generalització a tots els pardals, sinó que volia dir gorrión, és a dir, teuladí, o com diem així al poble, vileros. I Coromines, una explicació que m'ha cridat l'atenció, diu que esta paraula gorrión és per una associació metafòrica amb el membre viril. Aquesta és l'explicació que dona ell de per què va aparèixer això. I a Catalunya utilitzen més la paraula ocell, que clarament ve del llatí avicellus, avicellus, les aus, el cel, no? És, per tant, ocell. I doncs esta paraula ja en textos antiquíssims del segle XII ens apareix, i llengües germanes com el francès i l'italià, en italià és uccello, és quasi igual que en valencià, en occità, ocell, per tant, totes les llengües de l'àmbit que s'anomena galo-romànic diuen el mateix, i si diuen la mateixa paraula. I si vols dir algunes frases fetes.
Sí, perquè la veritat és que jo crec que hi ha moltes frases fetes, no?, amb els pardalets.
Una, per exemple, en vent de gregal, ni peix ni pardal. Una que m'agrada molt és: dos pardals en una espiga fan mala lliga. Com dir que quan hi ha dues persones que tenen el mateix caràcter, la mateixa forma de ser, si les juntes, xoquen. Això és: dos pardals en una espiga fan mala lliga. Y la que en castellà diem más vale pájaro en mano que ciento volando, en valencià és: val més un pardal en la mà que una perdiu en l'aire. Una altra curiosa també, que és una miqueta de paranyers, jo crec, perquè ja sabeu que així hi havia costum de menjar-se'ls en la paella, a molts d'estos pardalers dels que parlarem ara. Pardal que vola a la cassola.
Clar, esta és molt mítica,
Sí. I una cosa curiosa que troba jo en el costumari d'Amades són aquestes creences antigues, que n'hi ha moltíssimes en pardalets, i diu que antigament pensaven que per a que els xiquets, això que tarden en eixir-los les dents, per a que els isqueren, els donaven cervellets de pardal. És una cosa...
Sí, és... No sé, curiós, un poquet curiós, no?
I una molt políticament incorrecta, de frase feta, per acabar les frases fetes en pardal, després anirem un a un. Seria: rates, frares i pardals, Déu nos guard d'estos tres animals.
Mare meua,
políticament incorrecta.
Sí, molt, la veritat és que sí. I ara sí, anem a aprofundir, diguem, en el que són els pardalets, Xandi.
A veure... una cosa que volia contar també, jo en origen, de menut, doncs, per exemple, bàsicament em sabia estos pardals que anem a parlar ara només en valencià, perquè la manera d'aprendre els noms era la següent. Tu te n'anaves, jo en el meu cas, en el Iaio, per als horts així de Vila-real, i anaves sentint pardalets. I per el cant que feien, doncs el iaio t'ensenyava a reconèixer-los. Això és una cosa que a la gent de les noves generacions li semblarà fascinant, però que jo encara l'he viscuda. És a dir, passejaves pel terme, per un hort, i sentint els pardalets, això és una cadernera, això és un paixarell, això és un gafarró...
Però fixa que quina bona lliçó et va deixar el teu avi, Santi?
Doncs sí, i després vaig descobrir... Bé, la gent que coneix una miqueta el món del parany, que cada tipus de cant, si l'arrosseguen, si el fan curt, si el fan llarg, té un nom. I els que fan el reclam, això ho saben molt bé, perquè tenen ahí com una espècie de partitura escrita, quan estan aprenent, i és curiosíssim.
No, jo, la primera volta que vaig llegir el programa de festes d'ací de Vila-real, em va fer, em va impactar, no?, o em va fer molta gràcia que teniu un concurs de crida, no?
De reclam.
Sí. O sigui, em va fascinar moltíssim, no?
La veritat és que és fascinant, perquè tota aquesta gent que va a esta escola, perquè així hi ha hagut sempre una escola de reclam, no només els reconeix, sinó que els imita. La qual cosa, des del punt de vista del contacte íntim en la natura, em sembla fascinant, i per tant això que este programa que anem a fer de Pardalets és també molt Vila-real. Això és
sí,
molt...
no? Doncs comencem amb el primer tipus, no, de pardal que tenim avui.
Bé, el paisarell. El paisarell, ja dit d'on venia, té relació a la paraula passer, de pardal. Jo crec que sempre he sentit així que és un dels que millor canta. Quan diem que millor canta, vol dir que té més varietat de tons, perquè no és el pio-pio i avant, vull dir, el que n'hi ha moltes tonalitats, És un pardal que quan el sents cantar recorda el canari. Del canari no vaig a parlar tant, però en moltes cases quan passeu el sentiu, i és un pardal doncs de la mateixa família. És un pardal el xicotet, només fa 13 centímetres, i la femella té un plomatge aixina fosquet. El mascle a l'estiu, és curiós, els colors es fan més vius i el pit se li fa de color roig, Després parlarem del pit roig al final, perquè és una cosa curiosa també que els colors vagin intensificant-se o canviant-se al llarg de l'any.
Sí.
Ese color és molt curiós. Així, la paraula és paisarell, la que utilitzem en valencià estàndard és passerell, però nosaltres solem dir paisarell. I n'hi ha expressions molt xules dels paisarells com cantar com un paisarell. És a dir, les persones que canten molt bé. Una altra que sí s'utilitza és ser un paisarell, que és una persona difícil d'enganyar, que no la pots enganyar a la primera, però també té el contrari, que no és ser un paisarell, sinó fer el paisarell, que és comportar-se com una persona que no té ni idea. Estàs fent el paisarell, vol dir que no tens ni idea del que estàs fent. Una altra que jo crec que s'utilitza en més pardalets, estar alegre com un paisarell, és estar molt alegre, perquè és que és una cosa curiosa que els pardalets donen alegria. Quan tu t'alces i els sents cantar, és allò de la vida idíl·lica, vull dir.
Sí, sí, totalment.
I tindre paisarells al cap que... ja saps què vol dir.
Sí, per supost que sé el que vol dir, no?
És a dir, tindre idees rares, no?
I aquest que anem a parlar ara, com que té un nom molt del poble, no? El vilero.
El vilero, vilero, i a més és que ve d'ahí. El vilero ve de la paraula vila, perquè tenim un mapa així, que és totes les variants que n'hi ha d'esta paraula. La major part del País Valencià utilitza la paraula teulaí, perquè el teulaí en castellà gorrión doncs sol viure en les teulades, en les parts de les cases. Fixem-nos que abans les cases es feien amb pedres, i això fa que hi haguera estos forats on ells podien fer nius, i ara doncs això ho tenen una miqueta més difícil. Nosaltres li diem vilero perquè està vivint a la vila, per tant, per a Vila Real és un vilero. També entre el mascle i la femella n'hi ha diferències, la femella és així més grisenca, el mascle és castany en galtetes blanques, i el pit negre. No sé si, este és un dels pardals més abundants, i també que estan disminuint a una velocitat més gran per culpa de contaminació, que ja no n'hi ha foraets en les cases de pedra aquells. El niu és molt curiós perquè el fan en herba seca, en els forats que di de les cases o en troncs per ahir, per arbres, i bé, jo crec que és un dels més curiosos, el vilero.
Passem al quint.
I quina és la cadernera? La cadernera és molt curiosa en l'origen del nom, perquè ve de la paraula card, perquè hi ha imatges així artístiques d'una cadernera, en castellà es diu jilguero, i jilguero per cert també ve del que vaig a dir ara. El que passa és que la paraula s'ha deformat més amb el temps en castellà. I bé, els cards doncs tenen llavoretes, i la típica imatge de la cadernera ficant el bec, el pico, dins de la flor i traient les llavoretes del card.
Sí.
D'ahir que s'anomena cadernera, perquè mengen les llavoretes del card. I el pardalet és un pardalet per ser molt sociable, jo he arribat a estar baix d'un arbre i a 2 metres tindré dos o tres caderneres cantant.
Si va, són valents, no tenen por, no?
No tenen por, i probablement això és un dels motius que crec que ací al poble, de les aus silvestres, tot això ara està prohibidíssim, era de les que la gent més tenia engaviades per a sentir el cant en casa i tal. Jo crec que la cadernera sempre ha sigut la reina perquè canta molt bé i perquè això, perquè també perquè té uns colors molt bonics, el mascle té ixe roig brillant i ixe bec llarguet, jo crec que val la pena sentir-la.
Sí, veritat, anem a sentir que hem portat un, no? Bé, jo crec que té un cant molt bonic, no?
És que tu té alces en això i no n'hi ha música que valga. La millor música és la música de la natura,
Sí, la veritat és que tens tota la raó del món,
Jo el que recorde de la vida idílica és això, els pardalets cantant i tu despertant-te sense l'estrès d'arribar a una hora a la feina.
L'estrès de les alarmes que hi ha, que són molt estridents,
Mira, com estos pardalets es caçaven, n'hi ha una dita que és el pescador de canya i el caçador de cardina, referint-se a les caderneres, és tard quan dina. Perquè és que, clar, tu te quedes ahí mirant les pardalets i te passa el temps. Per això, el caçador de cardina és tard quan dina. Una altra curiosa també. Ni el pescador de canya ni el caçador de cardina no compraran mai ni casa ni vinya. És a dir, que no és una afició amb la qual te guanyes molt els diners.
Sí, no? Que mala pata. I ara passem al gafarró.
El gafarró, que en castellà alguns coneixeran el nom verdecillo. Este és preciós perquè, a banda de que canta molt bé, el nom gafarró ve de agafar, la paraula agafar, agarrar.
També li passa el mateix que a la cadernera, no, pobreta?
No, ell, no sé si heu vist alguna vegada una imatge d'un pardalet en un insecte en la boca.
Sí.
Doncs esta és la típica imatge del gafarró. És molt insectívor i aleshores com agafa molts insectes, d'ahí la paraula gafarró.
Val.
Perquè és un pardalet que es dedica, aleshores és molt bo per als cultius, perquè tots els insectes que fan malbé als cultius se'ls menja, També li agraden les llavoretes, que això ja...
Però... un poquet de tot,
Sí, i este pardalet a mi em recorda als anys 80, que n'hi havia molta gent, he parlat al principi dels Canaris, que tenia afició de barrejar espècies.
Sí.
I feien allò que s'anomena els mixtos, que era mig canari, mig gafarró. També es pot fer amb la cadernera. Tots els que estic dient fins ara, o quasi tots, mig cadernera, mig canari. I eren pardalets estèrils, però que tenien un cant atípic, curiós.
Clar, sí, eren diferents, no? I a més, el seu plomatge, imagina, també seria curiós de veure, no?
Sí. Este, el gafarró, no és que tinga un plomatge tan cridaner com el de la cadernera, jo crec que és més curiós per el cant i per la imatge esta dels insectes que he dit, és d'un color així fosquet, el ventre és més groguet, especialment els mascles, i la femella doncs és tota fosqueta, en principi. Aleshores és un pardalet, el gafarró, que és curiós. Quan vas per un jardí, en un maset, és un dels típics, i que a vegades es barregen amb les caderneres. Estan caderneres, gafarrons, tots ahí cantant. I una dita curiosa d'ací del poble: quan el gafarró fa el niu, ja estem a l'estiu.
O sigui que ja estaran propet, Santi? Ja estaran fent els seus nius, espere.
Jo ja els he vist per ahir, que fa calor,
Sí, ja, esperem, no? I després passem a la merla.
La merla. I així al poble la merla és que és fonamental. És que n'hi ha una penya, i una salutació a esta penya, que és una de les emblemàtiques de Vila-real, que s'anomena Penya la Merla. I si no recordo malament, la imatge és una bota de vi i el pardalet, la merla.
Clar, és que jo t'anava a dir que això té doble significat, lo de la merla,
La merla és un dels pardals típics de Vila-real, del nostre terme, i al mateix temps agafar una merla és agafar una bufa, és a dir, sí, emborratxar-se. I això és molt de Vila-real, no?
Agafar, sí, també. Agafar merdes,
perquè és el nostre mal nom.
Exacte, exacte.
Aleshores, jo crec que este pardalet tan bonic és un dels, diguem-ne, dels estrella, no? La paraula merla ve del llatí merulus, que és la forma masculina de merula, justament. I este pardal ja parlaven els clàssics com Ciceró, Ovidi, Plinio, etc. És a dir, és un pardal que està ja en època romana descrit i més que descrit. És un pardalet curiós, no només pel seu cant, jo crec que és dels que més m'agraden, com canten, sinó perquè sol nidificar en matolls. Sabeu que n'hi ha pardalets que nidifiquen dalt de l'arbre, i este jo l'he vist enmig del matoll, és a dir, en terra.
Sí, 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 que és curiós, no solen veure pel terra nius.
I este també em recorda el meu iaio, perquè en aquella època que no estava prohibit, malauradament, agafar estos pardals, recorda anar per l'hort i dir-li al meu iaio, vull un pardalet, i em va agafar una merla. Mm-hmm. Em va ensenyar i em va dir, veus que bonica? I diu, pues ja està, ja l'has vist, i la va mullar.
Clar, el va alliberar, està bé, això,
sí,
no?
Sí, me la va ensenyar i va, jo, molt bonica, ja està, i adeu, que cante per el camp.
Sí.
Molt bé, el meu iaio,
Sí, molt bé, molt bé.
Un record molt entranyable.
Passem a parlar de les frases fetes, perquè jo imagino que amb aquest també hi haurà molts, no?
Bé, l'estrella sí al poble és agafar una bona merla.
Sí.
A bé, veure si tornen les festes.
Dic una cosa, a aquest poble i a altres,
Ja, però fent honor al nostre mal nom, de borratxos, sí, 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 i tal, sí. Doncs, any d'armeles, any de merles. És a dir, que perquè són pardals que es van menjar, van emigrant i tot això. Per cert, si l'heu vist, és així fosquet, negret, és molt bonic este pardal, és molt curiós quan el veus. No serà Pasqua passada sense merla arribada, veus? Perquè quan passa la Pasqua és quan arriben les merles.
Sí, hi ha moltes dites que també passa en funció de quan venen, no?, o quan arriben.
O de l'oratge. Però sí, això sí, n'hi ha una de quan la merla canta i no plou, senyal d'aigua, si Déu vol.
Ai, fixa't, sí, perquè els pardalets amaguen,
I sí, i van a l'aigua. És
sí,
a dir,
sí, sí, sí.
I és que jo recordo anar per un camí i buscant una font, doncs si sents les merles hi estaran per allà a prop, d'on hi ha una font. Una altra seria val més merla en la mà que a l'os al cel, vale más pájaro en mano.
Sí, 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 sí.
I parlar més que una merla.
Què tal? I això també és molt típica, també.
Bé, sí, que no para de parlar,
Sí.
També haureu sentit que una cotorra, però una
sí, merles
també, perquè canten i canten i canten i no callen.
I ara passem a parlar del tort comú.
El tort, que ja sabeu que és un pardal gran, així grisenc, i que és l'estrella dels paranyers, jo crec. Jo recordo la imatge, també dels anys 80, d'una persona amb quatre torts a la mà, i els paranys antics solien tindre la típica gavieta en un tort dins que feia de reclam, un tort ahí que cantarà bé. I és un pardal molt, molt conegut d'ací del poble. Ara ja no, però en el seu temps també de la gastronomia local. És curiós perquè és un pardalet monògam. La majoria dels que estem parlant doncs van canviant de parelleta quan els pareix, no? Que, de fet, clar, el cant i els colors de les plomes i tot això realment són per a l'aparellament, no?
Clar.
Però el tort es veu que és monògam i que quan emigra, quan torna, busca la mateixa zona, el mateix niu, fins i tot, on estava.
Abans, sí, és molt fidel per a tot, Santi.
Sí.
Sí, és molt fidel per a tot.
És un pardalet, pardalot curiós, perquè arriba a tindre quasi 25 centímetres de llarg, i més de 100 grams, alguns. I així sí que en el tort, jo no sé, els que siguen més especialistes, però jo crec que el mascle i la femella són més o menys igual. Dites populars. Fa com el tort, la cara magra i el cul gord.
Això és per algú que te caiga mal,
Exacte.
Directament, no?
Sí, sí, si algú que te caiga mal el compares amb tort, la cara magra i el cul gord. Hora baixa, cauen els torts, és que la vesprada, cauen els torts.
Mira, si tenim una altra del temps.
Del temps, pel Pilar, el tort i l'oroneta se'n van.
Clar.
clar, ahir ja ve el fred, el fred de veritat, aleshores, per al Pilar, el Tordi i l'Oroneta se'n van.
I en canvi, per Sant Sebastià...
I saps de la Vilavella, per Sant Sebastià, l'Oroneta ve i el Tord se'n va. És el patró, no?
De, sí, de la correcte.
Una de Paranyers, per Sant Francesc, agarra els torts en vesc. El vesc, sabeu que és el pegamín este que ficaven els paranyers en els palets per a que caiguen els torts, eh? Tort arribat, sembra aviat, i si no ho fas, te'n penediràs. És a dir, que quan arriben els torts a sembrar. Està de l'agricultura.
I ara passem a l'Estornell.
L'Estornell és que hi ha gent així coneguda del poble que té aquest cognom. Fixeu-vos que n'hi ha pardalets que són cognoms, també.
Sí,
eh? Aleshores, començant per ahir, la paraula Estornell, doncs és un pardalet xicotet que sol anar sempre en bandades, això segur, i fins i tot dona nom a un color, del color de l'estornell, el grisenc, que ve d'esturnus, que és com en llatí anomenaven este pardal, és com el tord, és un pardal des de l'antiguitat. Curiositats de l'estornell és que és un pardal europeu, però sembla ser que el van amonyar en un parc de Nova York fa anys i van començar a reproduir-se, però que degueren ser 20 parelles, una cosa així, i a partir d'ahí es va escampar per tot Amèrica.
Ah.
I són tots fills d'aixes 20 parelletes que van dur per a que cantaren en un parc de Nova York, bàsicament.
Sí.
I, com ha dit, ser un estornell. I ser un estornell vol dir que no se t'escapa ni una, que saps, coneixes una feina... en totes les filigranes,
en tot el detall. No? Sí. I ara, aquest sí que no l'he escoltat mai, Santi.
La puput?
No ho he escoltat.
La puput, sí.
T'ho promet.
A Bobilla, en castellà, i té és que és molt curiós, perquè té per la part de darrere del cap, vale? una ploma que és com paral·lela al bec, i que recorda, a mi em recorda una miqueta el pájaro carpintero, però no, perquè la ploma en el cap, vale, decora tota la part de darrere. És un pardalet molt curiós.
Sí, molt bonico, perquè a mi això m'agrada molt.
Sí, busqueu-lo en imatges, perquè i a més és molt típic, jo per l'ermita, per el vora riu i això, el veig cada dos per tres. L'etimologia és curiosa. Jo he arribat a sentir que si ve de pup, que volia dir caca, merda.
Ai, pobret, no?
Perquè feia referència a com cagava el pardal i que se te cagava en el cap. Ai, però bueno, per això les etimologies a vegades
són fan molt curioses,
unes inventades que en realitat sembla ser que ve del llatí o pupela i ja està. Vull dir, dels pardals tradicionals nostres. Una altra curiositat, la puput, com el tord, és monògama. Però és monògama per un temps. Vull dir,
que és farta, no?
Efectivament. O sigui, un pardaler dels altres, crec que les cadàneres i això, poden anar canviant de parella en el mateix any, i ella en una temporada manté la mateixa parella, però a la següent ja, doncs, es divorcia i fora.
Clar, és un amor d'estiu, no?
Un amor d'estiu, efectivament.
I les dites?
Quan canta la puput, el bon temps és vingut.
Clar, que bé.
Quan canta el puput, el matí moll i el vespre aixut. Això, doncs, el tipus de dia que fa, no? Més núvol com avui o més...
Sí, però fixa't, encantar és puput, matí banyat i cap vespre eixut.
Efectivament.
O sigui, avui podria... Avui quasi que podria cantar, no?
Sí.
Que pareix que avui podria cantar.
I ara, mirant per la finestra de Ràdio Vila-real, n'hi ha un pardalet, que és molt típic, que estem veient, jo els estic veient passant per així per la finestra,
no?
I són les oronetes.
Les oronetes, clar.
Les oronetes jo crec que són la reina de la vida urbana, i a més estan cada vegada més protegides, feliçment. Ve del llatí irundita, i és una de les pardalets, de les aus migratòries que són més conegudes, en pel·lícules, en la tele. Fa poc vaig veure una notícia d'algú que li havien posat una bona multa per destrossar els nius de les oronetes.
Sí, ha sigut a Betxí. La vam donar a principi de setmana, que una persona que es va dedicar a destruir, no, diguem, els seus nius, no? Una llàstima.
L'oroneta hauria de ser, i és, i que continua sent-ho, com una espècie de vaca sagrada. Perquè ja ho tenim difícil avui en dia, perquè les oronetes, com fan el niu este en fang, Sí. Clar, en les ciutats cada vegada ho tenen més difícil, perquè ja em diràs tu així d'on trauen el fang. Uh-huh. Però elles es busquen la vida perquè així al centre del poble estic veient les oronetes passant tot el temps mentre estic parlant, i n'hi ha nius, estic veient algun per així per alguna casa, i van i venen, i això és una preciositat, per favor, que no se'n vagin mai les oronetes del nostre poble.
I bé, anem a les dites de les oronetes.
Per l'abril, oronetes mil, perquè venen totes juntetes. Sí. I és curiós perquè les oronetes fan dibuixets en el cel, eh?
Sí, sí.
Si vols saber si arriba l'abril, les oronetes t'ho vindran a dir.
Que bonico, que bonico. I ara passem a veure, aquest pardal no és el més... És el més comú, però a la gent, a molts no els agrada.
Els coloms.
Sí.
Els he ficat així, encara que no estaria en la categoria d'aus silvestres, uh-huh. però sí que és molt de Vila-real la gent que és colombaire. Clar. Colombaire. I és curiós també perquè arriben a haver races pròpies valencianes. Uh-huh. Les tres que jo he trobat són el colom missatger magany, perquè abans Correus eren els coloms.
Clar, clar.
Recordem-ho.
Sí, 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 sí.
El gavatxut valencià i el colom peter. I és per això, perquè encara que no siguen aus silvestres, com totes les que m'està comentant així, sí que és una au, un pardal, molt del poble, i així encara n'hi ha gent colombaire i colomers que n'hi ha a les teulades de les cases. Ara venim cap així, he vist un veí que en té una.
No, sí, o sigui, quan arriba la primavera, per exemple, al meu poble és molt comú veure ja a tots els colombaires per ahí, tots en el seu, no, en la seva ràdio, que es van parlant d'un costat a un altre, i veure-les que fins i tot arriben a estar, o sigui, a ficar-se dins de ta casa i tens que cridar al colombaire perquè porten, diguem, una...
Sí, sí, la...
el número, no? De, el número, de telèfon, de la persona. Sí, 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 clar, sí, clar, sí. És molt curiós. Tota una cultura o sigui, al voltant del colom, molt
bona. Una cultura molt arrelada a Vila-real, per cert. Sí, sí, així, sí, sí. Fins fa poc, bueno, ara amb la Covid, doncs, tot es fa malbé, però he vist jo concentracions i està en l'agenda de l'Ajuntament.
Bé, i fins així el nostre protagonistes d'aquesta setmana. Ja sabem, passen bon cap de setmana i ens tornem a trobar el dilluns que ve a les 12. Un beset! Todo el mundo dia lo raro.